de Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia. Com està? Soc el Ricard Álvarez i estem a Herrera en Cope des de Lleida. Són les 12:20 minuts. A la meitat de la setmana, aquesta primera setmana del mes de març, avui 4 de març del 2020. Hores d'ara, 17 graus a la ciutat de Lleida. Segueix el vent, ha baixat d'intensitat, això sí. Estem parlant de ratxes a Lleida d'entre 18 i 20 km per hora. Un vent que no ens ha deixat des del matí de dilluns, que va fer unes quantes malifetes, per entendre'ns. Buscarem tot seguit la previsió meteorològica, també l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui estaran amb nosaltres els guanyadors i primers finalistes de les tres categories del concurs periodístic Pernau, que organitza l'Ajuntament de Lleida i que, bueno, consisteix en que alumnes de primer, segon, tercer, quart d'ESO i primer i segon de batxillerat escriguin una carta al director del tema que més els hi amoïni o del tema que més vulguin. El presenten anònimament i un jurat, doncs, dona el veredicte del guanyador i primer, segon i tercer finalista. Bueno, com que el nostre estudi és relativament petit, avui hem convidat de les tres categories el guanyador o guanyadora i el primer finalista o finalista. Estaran amb nosaltres i ens explicaran què han escrit i per què ho han escrit. I jo t'avanço que cal fer reflexió del que aquesta joventut ens explica, perquè veureu que hi ha temes que a vegades ens pensem que són aliens a aquestes edats, i no. Els pateixen i te'ls expliquen. I amb això doncs ens plantarem pràcticament a la una. Encara ens donarà temps per obrir la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a dos quarts de dues, avui amb veu de dona, la nostra tertúlia de dones, i evidentment avui centrada als actes i a tot el que envolta el 8 de març, que serà aquest proper diumenge. Des d'ara, des de les 12:20 fins a arribar a les 2, com sempre des de Lleida, t'informem, t'acompanyem, t'entretenim i, escolta, el que necessitis. Com ens pots fer arribar, doncs, a algun tema que vols que parlem? A través del nostre número de WhatsApp, 664-526-180, 664-526-180. Ara connectem amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Íñigo Jiménez, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. A la província de Lleida esperem temps estable en general, amb alguns intervals ennuvolats, sobretot a núvols mitjans i alts, i les precipitacions al Pirineu aniran remetent. Les temperatures pugen de forma notable fins als 22 graus de màxima avui a la capital, 21 a Balaguer, 20 a Tàrrega, 18 a la Seu d'Urgell i 13 a Vielha. Pel que fa al vent, bufada a component oest i nord i continuarà així la resta de la tarda. Demà dijous començarem el dia amb boires matinals al nord de la depressió central i tindrem intervals ennuvolats durant el matí. A la tarda cel cobert amb precipitacions al Pirineu i no es descarten de forma feble i dispersa la resta, amb la cota de neu vessant de 2.000 a 1.000 metres. Al final del dia, això sí, temps més estable amb el cel poc ennuvolat. Les temperatures amb pocs canvis, arribarem a 21 graus de màxima a Lleida capital, 20 a Balaguer, 19 a Tàrrega, 18 a la Seu d'Urgell i 13 a Vielha. El vent bufarà de l'oest amb intervals força a zones altes. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Íñigo. Directes cap a l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Doncs ara que comencem parlant de successos, finalment ha mort un dels dos atrapats per una llau a Naut Aran dimarts a la zona de Baqueira Beret. Va arribar a l'hospital en estat molt greu. Un dels dos atrapats per aquesta llau de dimarts ha mort finalment a l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. És un jove de 25 anys i de Palma de Mallorca que va arribar en estat molt greu. Una llau va atrapar dues persones mentre esquiaven fora pistes. Els serveis d'emergència van rebre l'avís poc després de 3:45 de la tarda. Mitja hora més tard, personal de l'estació de Baqueira Beret i diversos efectius dels pompiers d'Aran van poder rescatar-los. L'altre esquiador presentava policontusions i un tercer acompanyant va sortir il·lès. I els alcaldes de municipis afectats per l'incendi del juny passat han confirmat aquest dimarts en una reunió a Bovera que diumenge tallaran la carretera C12 a l'alçada de Flix com a mesura de pressió per reclamar agricultura que millori els ajuts als afectats o bé elimini el requisit de contractar una assegurança per 5 anys per rebre'ls. A l'assemblea van assistir representants dels ajuntaments de Bovera, Granadella, la Torre de l'Espanyol, Palma d'Ebre i Flix. L'alcalde de Bovera, Òscar Acero, va manifestar després de la reunió que van decidir seguir endavant amb la mesura de pressió després que la consellera d'Agricultura rebutgés acceptar algunes de les seues peticions en la reunió que van mantenir dijous de la setmana passada. Els ajuts ascendeixen a 1,33 euros o 3,5 euros per hectàrea de secà o regadiu, respectivament. I ens fèiem ressò aquest dimarts de la notícia sobre el tema de les hipoteques referenciades al índex IRPH. Doncs el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, com ja vam dir, obliga a la justícia espanyola a analitzar cas per cas les hipoteques referenciades a l'IRPH per valorar si són abusives. La qual cosa obre la porta a que uns 5.000 lleidatans afectats puguin reclamar un total de 150 milions d'euros. Els experts preveuen una nova allau de demandes als jutjats especialitzats, tenint en compte que encara se n'estan rebent de les clàusules abusives de les hipoteques, doncs ara ho ajuntarem tot. Però si són abusives, s'ha de reclamar, i tant que sí. El president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, es va reunir aquest dilluns amb representants de la plataforma Rescap 2 per tractar el tema de la Nacional 240. Amb dues parts van valorar positivament el compromís del govern de l'Estat de no renovar la concessió de l'AP2 quan finalitzi l'agost del 2021 i van coincidir en la necessitat que aquest fet obliga a repensar la mobilitat al Pla de Lleida. En aquest sentit, Talarn i Rescap 2 consideren prioritari i urgent implantar el desviament de camions obligatori i bonificat de la Nacional 240 cap a la AP2 en el tram entre les Borges Blanques i Soses. Recordem que hores d'ara encara comença a partir de les Borges, per tant, des de Lleida fins a les Borges Blanques seguim tenint els camions. Doncs el president de la Diputació de Lleida es va comprometre a traslladar aquesta reivindicació al secretari d'Infraestructures i Mobilitat, Isidre Gavín. I nosaltres, abans de parlar de comarques, encara direm que la paeria s'incorporarà al grup de treball que desenvolupa un estudi europeu sobre logística impulsat per Ferrmed. L'Ajuntament i el lobby ferroviari reactiven les seves relacions per impulsar el potencial logístic de la zona de Lleida. I ara marxem cap a comarques perquè hi ha preocupació a l'Alt Urgell per l'augment de queixes de roaming. Maria Martínez.
L'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor de l'Alt Urgell té obertes 15 reclamacions per la facturació de serveis de roaming. Una de les que s'està tramitant per la via de l'arbitratge és la de l'Anna González, a qui la companyia Mena, companyia que pertany a Orange, reclama 430 euros perquè el seu mòbil es va connectar a la xarxa andorrana quan estava a les Valls d'Àguila. Escoltem a Anna González.
Després de fer diverses reclamacions a la companyia per escrit, doncs ens van oferir un descompte fins a 230 euros, però no vam acceptar, primer perquè no és just i perquè en cap moment ens vam desplaçar al país veí.
La telefònica andorrana ha confirmat que el mòbil de l'afectada es va connectar al seu 3G a través de l'antena de la Rabassa, situada al Principat i a 25 quilòmetres en línia recta del lloc on aquesta es va establir. De fet, a la factura es detalla que la itinerància de dades es va produir durant uns 10 minuts. El portaveu d'Andorra Telecom, Carles Casadevall, diu que quan es troben en situacions d'aquest tipus, l'únic que podem fer amb les persones afectades és donar-los una explicació i demanar disculpes, ja que aquestes han de reclamar la seva companyia.
En aquest cas, també cal puntualitzar que quan algun ciutadà s'enganxa amb cobertura d'Andorra Telecom fora d'Andorra, el principal motiu és perquè li manca la cobertura del seu operador.
El president del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Miquel Sala, ha explicat que davant l'augment de les reclamacions es plantegen advertir de la situació a l'Agència Catalana del Consum o experts en telecomunicacions de la Generalitat, per tal que des d'aquestes instàncies es pugui trobar algun tipus de solució.
Gràcies, Maria. Parlem ara d'esports amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que faci sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports hem de parlar d'hoquei, perquè el Lleida llista, tot i caure ahir al pavelló 11 de setembre per 2-5 davant del Noia, s'assegura la permanència matemàtica gràcies a la derrota del Palafrugell. Per tant, els resultats van acompanyar. Per cert, que el Lleida Llista jugaran el play-off previ per accedir a la lluita pel títol de Lliga. Per tant, encara està tot per decidir. I el club de futbol Pardinyes i el club suec Lluçdals signen un conveni d'intercanvi esportiu i cultural amb jugadores. S'acullen a un programa de la Unió Europea. Evidentment, és un tema que el remetrem cap a la nostra tertúlia d'esports de la radiografia per parlar-ne un dilluns.
Hola, cielo. Oye, vienen ahora los de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
¿Oí? ¿No sabía que habías llamado?
Ya, como dijimos que en la casa nueva tendríamos alarma, pues cuanto antes nos la instalen, mejor. Y justo esta mañana, de camino al trabajo, les he escuchado en la radio y he llamado.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Estás nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Recuerda Ansiomet de Pharma OTC.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
Vols assegurar-te la teva collita? Open Natura et proposa la pol·linització amb el millor rusc del mercat, Tripol.
Te'l portem, te l'instal·lem i un tècnic et resoldrà qualsevol problema.
100% eficaç i a partir de 50 euros el rusc.
Fes ara la teva comanda al 973-2893-09 o a info@opennatur.com.
Tripol, l'únic rusc preparat per les dures condicions del camp.
Yo te aconsejo que no lo hagas. Que no, tú no pienses en la cantidad de químicos y cosas que debe llevar el agua del grifo. Porque si lo piensas, querrás un Osmotic. Por suerte ahora te podrás llevar los filtros de los próximos 3 años totalmente gratis. Llama al 900-208-208 o entra en promosmotic.com y ahórrate el disgusto.
Grupo Corsa, sed de innovación.
La tienda de camisas en Fraga. Fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el made in Italy.
Herrera en Cope, Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs mira, ha tornat a arribar aquell dia de l'any en el que rebem els guanyadors del concurs periodístic Pernau. Fa gràcia, però també et diu una cosa, això, és que ha tornat a passar un altre any, però vaja. I la gràcia de tot plegat és que cada any hi ha alguna cara que es repeteix. I bueno, ja ha passat un any, i per tant ha passat un curs, un any, i veus com, bueno, com es van fent grans també, ja. Com sempre, tenim el primer accèssit i els guanyadors de les tres categories. Recordo que la primera categoria és de primer cicle d'ESO, primer i segon curs. La segona categoria és de segon cicle d'ESO, tercer i quart curs. I la tercera categoria és batxillerat i cicles formatius. Jo us els presento, perquè els tinc aquí els sis asseguts i per anar entrant, perquè clar, això és així una mica fred al principi, però ja veureu que anem ràpid. Mira, sense cap mena d'ordre, ara tal com els tinc asseguts. Estan amb nosaltres la Bruna Massaguer. Bruna, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La Bruna Massaguer ens ve de l'Institut Gil i Gaia.
Sí.
Molt bé. A la teva esquerra s'ha assegut la Núria Guardiola.
Hola, bon dia.
Hola, Núria. Tu també vens del Samuel Gil i Gaia.
Sí.
Bueno, si és que així, revisant, tots veniu del Gil i Gaia, menys l'Adrià. Però bueno, tu a l'esquerra tens el Ot. Serres.
Hola.
Hola, Ot. Tu també vens del Gil i Gaia. A la teva esquerra tens l'Adrià Solans.
Bones.
Adrià, què tal?
Bé.
Tu vens de l'Institut Josep Lladenosa.
Sí, sí.
Veus quanta gent del Gil i Gaia que tens aquí davant? Mira, ha anat així, això, eh? A més, vosaltres, quan escriviu i us presenteu, és amb un pseudònim, per tant, no hi ha història aquí. Vull dir que no pot haver trampa ni res, casualitat. A la teva esquerra tens a la a l'Anna Salvador.
Hola.
Anna, què tal?
Hola. Bé.
Com estàs?
Molt
del Xiligaia també, eh? I a la teva esquerra tens a la Clàudia Colàs.
Bon dia.
Hola, Clàudia, del Xiligaia també.
També.
Bueno, guanyadors i primers accèssits, eh? Com ho sentiu?
Molt bé.
Fiam, no us faci vergonya, eh? Que sou els millors. Està bé, no?
Home, sí.
Molt bé. Escolta, anem a parlar a un per un. Si no, se'ns passa el temps i... Se'ns passa el temps i jo us vull sentir a tots. Primer accèssit de la primera categoria, des del Samuel Xiligaia, la Núria Guardiola, amb una carta al director que porta per títol Viatge al Paradís. Núria.
Sí, bueno.
Explica'm.
Aquesta carta la vaig fer perquè em donava la sensació de que sempre parlàvem de problemes que teníem aquí i no ens donàvem compte de que a fora, al mar, s'estaven morint un munt de persones que són això, persones, i que no hi donàvem tanta importància. I jo li vaig posar aquest títol perquè sembla que per cruzar el mar sigui un gran viatge, però que amb aquest viatge poden passar milers de coses i no poden ser tan bones.
Uh-huh. Del teu escrit he subratllat tres paraules. El paradís és a casa, el paradís és la pau.
Exacte. Sí, perquè no cal anar a cap altre lloc, perquè al final lo millor és la pau, estar a casa tots sants i res, estar en família i passar-s'ho bé.
Uh-huh. Sota, tu per què vas decidir escriure aquesta carta al director? És a dir, per alguna cosa que t'ha passat a prop, per alguna cosa que has escoltat, no saps per què, està basada en algun fet?
Bueno, jo realment vaig fer una obra de teatre, perquè a mi m'agrada molt el teatre, i anava de les injustícies que hi ha al món, i aquesta era una d'elles. I jo, quan vaig saber que podíem fer un escrit del que volguéssim, vaig pensar en aquesta obra de teatre perquè realment va ser molt xula, o no. Sí que hi havia coses molt injustes, però volia fer veure a la gent si sortia, perquè crec que sortirà al diari. Si sortia, doncs volia fer veure a la gent que no és tan important el que està passant aquí al nostre voltant, sinó també coses que tampoc estan tan lluny.
Mm-hmm. Molt bé, doncs això és el que ha escrit la Núria Guardiola. Com totes, és maco de llegir aquestes històries. Gràcies, Núria, enhorabona, per cert.
Gràcies.
El primer premi de la primera categoria, recordem que és el primer cicle d'ESO, estudia segon d'ESO al Samuel Xiligaias Lotxerres, perdó, i tu has presentat un escrit que porta per títol Esclaus de Piles.
Sí.
Explica'm.
Doncs a mi em va semblar bastant bé aquest tema, ja que em sembla un tema bastant actual, i a més aquest tema m'agrada bastant. Els robots en general més m'interessen.
De què va el teu escrit?
Sobre com hem de conviure amb els robots, perquè la convivència és imminent i és inevitable.
Si tu veus imminent, això.
I... Bueno, hem de saber diferenciar entre un robot i una màquina. O sigui, als robots els hi donem més una aparença humana. A part de fer feines, ens hi donem una aparença humana.
M'ha agradat com t'has traslladat en el temps, en el passat, molt cap enrere, en el moment en el que a l'antiga Roma els esclaus va arribar a un punt en el que es va intentar humanitzar-los, perquè llavors recordem que no tenien cap mena de dret, i tu escrius al final, és increïble com als humans se'ls deshumanitzava i als robots, tot el contrari, fins i tot li buscarem l'algoritme de l'ànima. O sigui, als robots els volem humanitzar al màxim.
Sí, he fet aquesta comparació perquè em sembla molt, molt real. Perquè els robots realment són com uns esclaus per nosaltres, ja que ens fan les feines. I és molt increïble això, ja que als robots els hi volem donar això, l'algoritme de l'ànima, o sigui, volem que siguin cada cop més humans, i als esclaus tot el contrari.
Uh-huh. Bueno, tu ets jovenet, però avui en dia, com que amb streaming i tot això es pot veure de tot, tu has vist Terminator o no?
Bueno, no crec que l'hagi vist completa, ah. Però...
Vale, no, ho dic perquè va per aquí la cosa, Problema d'homes i màquines, Quan la màquina agafa consciència d'ella mateixa i veu a l'humà com un estorb.
Sí.
És ciència-ficció, però tu, el teu escrit, dius que ull, que potser no anem pel bon camí.
Ja.
No que no hagin d'existir els robots, però que potser no anem pel bon camí.
No m'ho sembla bé. O sigui, hem de vigilar molt en això, perquè mai se sap el que pot passar.
Esclaus de piles, ha sigut el premi, el primer premi, amb aquesta primera categoria. Ell és el Ot Serres, del Samuel Giligaia. Ot, escolta, enhorabona.
Gràcies.
Anem ara a la segona categoria, segon cicle d'ESO. El primer accèssit ha estat per l'Adrià Solans, que ens arriba des de, com ja hem dit, de l'Institut Josep Lladanosa, amb un escrit que porta per títol Ferides obertes. Adrià, explica'm.
Doncs des de sempre m'ha agradat la història i volia escriure alguna cosa que estigui relacionada amb la història, la història del nostre país. I una cosa que vaig trobar molt interessant és que encara avui en dia hi ha gent enterrada en fosses comunes de les quals encara no se sap el nom, o de les que simplement encara no se'n sap el paradell. Llavors crec que per la dignitat i la memòria d'aquestes persones els governs haurien de treballar en treure-les i enterrar-les on es mereixen.
La teva carta al director és personal, és a dir... O és...
Sí, és la història d'un familiar del tiet de la meva padrina, perquè crec que a totes les famílies hi ha una història com la meva i que tothom podria explicar coses molt interessants. Llavors... he volgut explicar-ho.
Podem dir el nom, eh?
Sí.
Josep Lesant Solans, que era un pagès de Corbins.
Sí, del meu poble.
Aquest era el tiet de la teva padrina. Val? I el van enviar a la batalla de l'Ebre i va perdre la vida.
Sí, en combat.
Molt bé. Tot i que vosaltres heu pogut recuperar el cos.
Bé, sabem on està, però...
Ah, sabeu on està, però no l'heu pogut...
No, segueix enterrat en una fossa que encara no està oberta.
Molt bé. Hi ha una frase al teu escrit que també m'ha agradat molt, i és que és una cita de l'historiador Heròdot que diu que en la pau els fills enterren els pares, la guerra altera l'ordre de la naturalesa i fa que els pares enterrin els fills. Vosaltres perquè sou joves, però és dramàtica aquesta frase. Si pensa que un pare enterrar un fill és el pitjor, eh?
Sí, és dur per un fill enterrar el seu pare, que per un pare enterrar un fill encara ho ha de ser més. I a sobre saben que ha mort lluitant per una cosa que queria ajustar.
Doncs és el primer accèssit, aquest text que porta per títol Ferides obertes, que ens està explicant, que ens ha explicat ara l'Adrià Solans. Gràcies, Adrià, i enhorabona.
Gràcies.
I el primer premi d'aquesta segona categoria se l'ha endut la Bruna Massaguer, del Giligaia, que cursa tercer d'ESO, igual que l'Adrià, i amb un text que porta per títol Rabiosa actualitat. Bruna, explica'm.
Exacte. Sí, doncs, el meu article d'opinió, escrit text, com vulguis dir, va d'una família on el pare es queda sense feina. Els fills no en saben res, però veuen que les coses estan canviant a casa. Llavors jo he volgut agafar aquesta situació actual que està passant molt a les famílies aquests últims anys, des de la crisi del 2007. Doncs res, explicar-la, que molt probablement tothom, o sigui, moltíssima gent gent propera que li ha passat, però que jo crec que igualment no se li fa el cas que hauria de fer. O sigui, quan un pare de família, mare de família, adult responsable amb nens al seu càrrec, es queda sense feina, i que la feina, encara que no m'agradi dir-ho, és el que ens porta la vida, no? Perquè és per on podem atribuir els diners per poder pagar menjar, habitatge i etc.
És inventat?
Sí. Val. El meu pare i la meva mare tenen feina.
Bueno, no, el teu pare i la teva mare, o alguna amiga, o algun amic que li hagués passat, o algun familiar de lluny...
No, de moment estem tots bé.
Bueno, però això t'ha arribat perquè ho has llegit en algun lloc. O sigui, és a dir, al final, aquests últims anys, a tu t'ha arribat titulars de notícies en les que es parlava d'aquest tema, que molts pares o mares de família perdien, era l'únic ingrés de l'unitat familiar i perdien la feina.
Sí.
El teu text remarca, a més, hi ha una frase que m'ha agradat molt que diu mon pare és aturat, massa jove per ser gran, massa gran per ser jove.
Exacte, sí.
És a dir, hi ha un problema a partir de certa edat en la que la societat laboral o professional et troba massa gran, tot i que alhora ets molt jove encara.
Sí, molt jove per jubilar-se, però molt gran per continuar estudiant o per fer certes feines.
Doncs rabiosa actualitat és l'escrit de la Bruna Massaguer, del Gili Gaia, que és el primer premi d'aquesta segona categoria. Bruna, moltíssimes gràcies, enhorabona.
A tu, gràcies.
I ara ja anem a la tercera categoria, batxillerat i cicles formatius. El primer accèssit ha estat per la Clàudia Colàs, a curs de segon de batxillerat a l'Institut Gili Gaia de Lleida, i el text porta per títol En mans d'un 12,293. Clàudia.
Sí. Bé, jo volia parlar d'alguna cosa que representés la meva vida actualment, i per això vaig decidir parlar sobre les notes de tall, que és el que vivim com a alumnes de segon de batxillerat molts de nosaltres. I vaig a prendre com a exemple medicina, perquè ara mateix crec que és l'exemple més clar que veiem, i volia parlar sobre aquesta tirania una mica de les notes de tall, que sí que és veritat que d'alguna manera, doncs, no tots podem fer la mateixa carrera, s'han de distribuir els alumnes, però em sembla una mica injust de la manera de la qual es fa, perquè, per exemple, hi ha persones amb molta ambició que al fi i al cap l'únic que volen és reforçar la seva autoestima, i de vegades, sense tenir la vocació de ser metge, doncs potser es posen a estudiar medicina per dir, doncs mira, jo he aconseguit entrar a medicina, jo he aconseguit aquest 12 alt que es necessitava. I en canvi pot ser una persona que realment, doncs, li agrada ajudar els altres, li agrada curar els malalts i totes aquestes coses, no pot arribar a aquesta nota de tall, perquè, clar, els alumnes de segon de batxillerat, és que molts, és aquesta la nostra vida, cada dia apuntar les nostres notes, obrir la llista, veure si arribem amb aquella nota, quan realment crec que s'hauria de mirar una mica més el perfil de la persona i la seva vocació, encara que això sigui difícil de fer.
És un escrit en primera persona? O sigui, ets tu?
No, jo no vull estudiar medicina.
Val. No t'ho dic, perquè ara t'estava escoltant i estava pensant, quin estrès, mare de Déu.
Sí.
O sigui, a part d'estudiar, després has de començar a fer allí, a veure si ha arribat o no ha arribat.
Clar, és que és això, apuntar totes les notes, fent la mitjana, obrint la llista cada dia a veure si arribo, i aleshores una mica agobiant.
O sigui, al teu escrit parles de dos perfils molt diferenciats, un molt més vocacional,
sí,
de la part de medicina, amb una nota de tall d'un 10,367. O sigui, no és una persona que anava justa,
no.
Un 10,3 de mitja, eh? O sigui, vol dir que potser algun dia es va equivocar, posar el seu nom en un examen, perquè
clar,
per la resta ho va fer tot bé. I d'una altra persona que, bueno, sembla que no té tant instint vocacional per la medicina, però que sí que no li sap greu passar per sobre d'una persona per sumar més punts.
Exacte.
Que és el 12,293.
Sí.
Que és el que acaba entrant.
Sí. I al final és aquestes persones les que tu t'acabes trobant quan entres a la consulta. Els que tenien la nota més alta, no? Aquells que et volien ajudar realment.
Clar, la Clàudia acaba amb una frase que diu: suposo que ja tots sabeu de sobres a qui ha brindat la gran oportunitat d'estudiar medicina al meravellós sistema educatiu actual. Et consola saber que serà ell qui demà haurà de salvar-te la vida?
Sí, perquè és ell el que tenia el 12, i en canvi crec que és ella que vaig escriure una redacció, era més vocacional. Mm-hmm.
Bueno, que sigui noi o noia, tant
se
val,
això. Sí, tant se val.
O sigui, és si tenia vocació o no.
Era per diferenciar-los.
Clàudia, escolta, moltíssimes gràcies, enhorabona.
Gràcies.
I el primer premi d'aquesta tercera categoria se l'ha endut l'Anna Salvador, de l'Institut Gili Gaia de Lleida, amb un text que porta per títol El sexe dèbil. Explica'm, Anna.
Bueno, és un tema que a mi personalment em toca de molt a prop, com a totes les altres dones, i no volia parlar del masclisme que tots entenem, la violència de gènere, els masclismes visibles, sinó del masclisme que no veiem i que moltes vegades, fins i tot jo, en som víctimes i còmplices a la vegada, perquè al cap i a la fi és una cosa que està molt normalitzada per tots, tant dones com homes. Llavors vaig decidir agafar una situació per la que jo he viscut, i totes les dones que estem aquí han viscut, i segurament totes les que m'estan escoltant també, i canviar els rols, és a dir, invertir els rols per tal de que, per deixar en evidència el que passa en aquella situació, perquè al fer que l'home sigui el que es sotmet en aquella situació, es veu molt més la diferència i el respecte que no té l'home, tot i que a simple vista nosaltres al nostre dia a dia no ens en puguem adonar.
Uh-huh. O sigui, tu el que planteges, per cert, és una vivència personal? Salvant les distàncies de nois, noies o de l'activitat que surt?
Amb matisos, però sí.
Sí. Clar, és que el que ens planteja l'Anna és una situació greu, que avui en dia, any 2020, segle XXI, país desenvolupat, etc., segueix passant. És a dir, tu, Anna, ara mateix tens... Quants anys tens?
17.
Tens 17 anys. Està un de la majoria d'edat. Per tant, és una persona que hauria de poder anar tranquil·lament d'un punt a un altre, a una ciutat. Però què passa? Que tots ho sabem, això, eh? Parlem de Lleida, que tampoc és una ciutat excessivament compromesa amb la seguretat, però compromesa vull dir que no té greus problemes de seguretat, però que sí que és veritat que depèn del dia i l'hora, pues a casa la gent pateix.
Sí, sí, sí.
I no sé si tu mateixa te n'adones.
Sí, evidentment, tu te n'adones, però el fet és que la resta de gent potser no se n'adona, perquè els mateixos agressors tampoc se n'adonen del que estan fent, i és aquest el problema, que et penses que és un detall, que és una cosa molt simple, però realment tots aquests masclismes que tenim tan normalitzats són la base de tota la resta. És a dir, jo crec que per aconseguir la igualtat s'ha de començar per aquí, perquè és on ens basem nosaltres, és el nostre dia a dia, és com tractem un gènere i l'altre, i és a partir d'aquí on es fomenta tota l'altra diferència.
Mm-hmm. Molt bé, el text que ens ha plantejat l'Anna el que fa és el canvi de rol total, és a dir, el que avui és un estereotip de nois i noies, doncs exactament a l'inrevés, no? És el noi que temerós intenta arribar a casa mentre el pare li està trucant a veure on està, que fa 5 minuts tard, que fa 10 minuts tard, que es troba noies arropenjades a la paret que li fan comentaris sexistes i que bueno, arriba a casa sense que passi res, però amb aquell ensurt. Que clar, això si et passa un dia a la vida, doncs tu passes, però si cada vegada que surts de casa ha de ser això, doncs és un trauma al final.
Sí.
És un problema. Molt bé, Anna, escolta, enhorabona i moltíssimes gràcies.
A tu, merci.
I no us penseu que marxaríeu sense que us preguntés què voleu estudiar? Perquè, clar, aquesta és la gran pregunta. Mira, que els hi preguntes del que han escrit, doncs ho han escrit ells i, per tant, ho tenen claríssim. Però, clar, ara ve quan els hi comences a preguntar, però, escolta, tu què vols estudiar? I aquí és on comença a haver... bueno, clar, depenent de l'edat ho has de tenir molt clar, però jo no sé si la Núria, tu tens clar què vols estudiar, què vols ser de gran?
No, realment no sé què vull ser, però moltes vegades
però alguna pensat, idea?
Sí, d'estudiar periodisme,
molt bé. I Elot?
Bé, jo l'any passat
l'any passat no ho tenies clar.
Jo vaig dir que volia estudiar biologia.
Ah, val.
Biologia marina, però aquest any jo crec que no, però tiraria més per ciències.
Vols fer què?
Ciències.
Ciències, bueno, vale. Ciències és la... O sigui, la biologia entra dins de les ciències, eh?
Sí, però...
Però no tens
no, no
clar,
en concret,
moment.
Aquesta.
Bueno, però de moment ja has triat o lletres o ciències, per entendre'ns. Sí. Molt bé. Adrià?
Doncs jo, al contrari, jo trio lletres perquè les ciències no són el meu fort. Llavors, qualsevol cosa relacionada amb les lletres, com la història o la filologia o periodisme, també està bé.
Molt bé. No, que escolta, aquí no hi ha ni cosa bona ni dolenta, com deia la Clàudia, al final tota la feina, no només la medicina, és vocacional, és a dir, treballar en una cosa que t'agradi no té preu, avui en dia. Us ho dic així perquè, bueno, al final, a vegades, quan hagueu de triar, us diran, no triïs això que no hi ha, que no es cobre prou, o no hi ha mercat laboral. Escolta, tu tria el que realment et faci feliç, eh? Després ja l'acabaràs trobant el lloc. Perquè treballar en una cosa que no t'agradi, t'asseguro que ha de ser, és molt dur, eh? Dic que ha de ser perquè jo, per exemple, adoro treballar a la ràdio, per tant, no he tingut aquest problema. Bruna,
yeah.
Tu ja vas venir, ja ens coneixem, que sí?
Sí.
Bruna, tu què em vas dir l'any passat?
Jo et vaig dir que no ho sabia.
Que no?
Que no ho sabia.
Ah, que no ho sabia, vale. I aquest any?
Tampoc.
Tampoc ho
però
saps.
Tinc bastant clar el que no vull ser.
Ah, què no vols ser?
Sí.
Què?
Ah, uf.
Política. Doncs... No vols ser política.
Exacte.
Vale. No, pues, això està bé dir-ho. O sigui, mira, jo no sé el que vull ser, però ara ja sé segur el que no vull ser. No vull ser política. Pues bueno.
Sí.
Molt bé. I la Clàudia? Bueno, vosaltres ja heu triat, eh?
No, jo encara no.
No has triat encara, no. Segon de batxillerat, doncs quan trieu?
Ja, avui s'hi fa la preinscripció a la selectivitat, però porto molts dies donant-li voltes al cap i...
I al final què faràs, tirar una moneda?
Sí, és que m'està costant molt prendre aquesta decisió.
Però entre què estàs?
No ho sé.
Bueno, però mira, va, t'ho fico fàcil. Ciències o lletres? És que si dius no ho sé, allà tenim un problema.
M'agraden les ciències, m'agrada escriure... No ho sé, segurament ciències.
Segurament.
Segurament.
Però encara no tens clar, eh?
No.
Bueno. Pues escolta, ànims, eh?
Gràcies.
No et posis... Tu tranquil·la, que al final el que triïs ho triaràs bé, no pateixis.
Espero.
Anna.
Jo tampoc ho sé.
Tampoc ho saps?
No, és que no
ho sé. Que aquí davant vostre hi ha gent més jove i heu de fer un exemple, eh?
No, si jo quan tenia la seva edat ho tenia claríssim.
Ah, què volia ser?
Bueno, vaig anar canviant, però ho tenia clar en el seu moment. Primer volia estudiar psicologia i tenia claríssim que volia estudiar psicologia. Després volia estudiar dret. Després volia estudiar biologia. I ara no sé què vull estudiar.
Però ciències o lletres o tampoc?
Pues tampoc ho acabo de tindre clar.
Mare de Déu. Bueno, pues, o sigui, esteu ja per decidir-ho ja?
Sí, ho hem de decidir ja, però... No sé, és que fent una cosa renuncio a l'altra i al cap i a la fi hauré de prendre una decisió, però... Coste, no és una cosa fàcil.
Ara que les tinc aquí, deixeu-me que pregunti a l'Anna i a la Clàudia, perquè vosaltres sou les que ho teniu més immediat. Us agradaria marxar a estudiar fora de Lleida o preferiu quedar-vos aquí a la ciutat? Independentment del... Ara, oblideu-vos del que jo voldria estudiar, que no ho teniu clar, si es fa o no a Lleida. Us agradaria marxar o ja estic bé aquí a casa?
Els pares
no els hi pregunto perquè ja sé el que em diran, però us ho pregunto a vosaltres.
Sí que m'agradaria marxar fora, però també penso que s'està molt bé aquí a casa. Aleshores, potser em quedo.
Anna.
Jo vull marxar, jo marxaré, el que passa que no sé on. Perquè no sé si aniré a Barcelona o a França.
Ah, caram, home, sí. Doncs, bueno, ho tens bastant clar ja, tens dos llocs almenys.
Bueno, sí.
O sigui, el francès bé, no?
Sí, perquè faig el batxibac, llavors entro, puc entrar directament allà i també és un avantatge.
Molt bé. Doncs avui hem tingut aquí amb nosaltres la Núria, l'Ot, l'Adrià, la Bruna, la Clàudia, l'Anna, són els guanyadors i els primers accèssits del concurs periodístic Pernau d'aquest 2020. Aquí els agraeixo moltíssim que ens hagin acompanyat, ja us ho he dit, ja us ho torno a dir, els textos m'han agradat moltíssim. Us dono l'enhorabona i que tingueu molta sort.
Merci.
Gràcies. Gràcies.
Joan, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard. Bon
dia. Ha arribat el moment d'obrir la finestra dels records. Doncs
pues mira, anirem avui al poble d'Astell.
Astell.
Sí, a la Vall Fosca. I parlarem que hi ha moltes contalles i anècdotes d'aquest poble i dels seus veïns, que hem anat contant pues, alguna vegada en aquest mateix micròfon en finestres anteriors. Però per acabar no podem oblidar, però, que n'hi ha una altra que, encara que només sigui una pinzellada, volem explicar. Per exemple, es conta que Astell havia arribat a ser el poble més gran de la vall, en el qual s'hi feia una fira, i d'aquí per bé, encara avui, el nom d'un prat de davall del poble que se'n diu Firal, per la fira que s'hi feia. També la història d'en Jaume de la Torre, en Cansat, i d'altres que anaven a fira de Serinyena i després d'atipar-se per les cases, fent veure que tenien diners i que anaven a comprar molt, la qual cosa feia que tothom els obrís les portes confiant que els compressin bestiar, van acabar fugint de nit del poble perquè l'endemà al matí no se'ls descobrís l'engany i els apedreguessin, perquè no podien pagar. I diu que, mirant Serinyena, un dia va dir: Serinyena, Serinyena, ja no ens veuràs més per aquí. I l'altra anècdota és la d'un home que sortia de casa del jou, amb el jou de bous al coll, i de cop al mig del carrer es va girar i tornar cap a casa mentre anava murmurant: qui no té memòria ha de tenir cames. Ara m'he deixat el parell de bous a casa, perquè ell portava el jou i diu que s'havia deixat el parell de bous. Aquest mateix home un dia caigué al mig del carrer i la gent va córrer pensant que s'havia fet mal, i tothom el volia auxiliar. I li van preguntar: què t'has fet mal? I un mal no me n'he fet, però mai s'hi guanya res caient, així que procureu no caure. Això són històries d'anècdotes d'Astell que hem volgut recuperar avui en aquests micròfons. I la dita ens diu: març marçot, mata la vella i a la jove si pot.
Gràcies, Joan. Té molts mals refranys, ja, el mes de març, però vaja, tot just l'acabem de començar, veurem com va anar acabant. Estem a punt d'arribar a la 1 de la tarda. Farem res, ens anirem a buscar els serveis informatius de la cadena COPE per trobar la darrera hora i després tornarem al migdia de Lleida. Ja saps que els dimecres de la meitat de la setmana parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:15, la nostra tertúlia de dones dels dimecres amb veu de dona. Avui, evidentment, parlarem del 8 de març.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El coronavirus afecta ya a 3 niños en toda España. Los 2 últimos casos se han detectado en Castilla-La Mancha. Es el dato más relevante que acaba de ofrecer Sanidad tras confirmar que hay ya 193 positivos por el COVID-19 en España. En las últimas horas, el debate ha sido si se tomaban o no medidas extraordinarias en los eventos masivos. Ahora, tras confirmarse que también hay niños contagiados, el dilema Maribel Sánchez se amplía también a los colegios.
Sí, son 3 niños, uno en la Comunidad de Madrid, 2 en Castilla-La Mancha, que están en aislamiento junto a sus familias, pero que o no presentan síntomas o son muy leves. El director del Centro de Coordinación de Alerta Sanitaria recordaba que, por lo general, los pequeños tienen una evolución clínica muy benigna con este virus y ni siquiera en China ha habido ningún caso de mortalidad entre los menores. Fernando Simón cree que con estos datos no podemos plantearnos el cierre de colegios.
En España, después de hacer la valoración de la situación, consideramos que el impacto de un posible cierre en estos momentos no beneficiaría el control de la epidemia.
El número de casos positivos hasta el momento en España es de 193, añadía Fernando Simón. 7 de ellos siguen ingresados en la UCI y además sigue aumentando el número de sanitarios infectados y ya son 14. Madrid es la comunidad con más infectados por coronavirus, 70 de momento, pero lo que les preocupa a las autoridades sanitarias es que esta comunidad, junto con el País Vasco y Andalucía, registra los contagios de los que se desconoce el origen.
Por cierto, ningún lugar es ajeno al coronavirus, ya está en las instituciones europeas y han detectado el primer caso en las oficinas de Bruselas. Al margen del coronavirus, hoy han seguido los roces dentro del gobierno a cuenta de la ley para reformar los delitos sexuales. A Podemos les ha escocido las modificaciones del Ministerio de Justicia. Han revelado errores jurídicos de bulto e incluso faltas de ortografía en ese borrador. Pablo Iglesias sugería ayer que el ministro es un machista y hoy le respondía Juan Carlos Campos sin grandes aspavientos.
Estoy convencido de que los políticos hablamos demasiado. Hay ministerios un poco más antipáticos, estoy pensando en Hacienda, estoy pensando en Justicia. Vamos poniendo tiquismiquis para que las leyes sean lo más perfectas posible. No hay ningún tipo de reproche.
Nada, un pellizquito sin más para Pablo Iglesias. Los políticos hablamos mucho, decía, pero en Podemos el enfado es de órdago. Que rectifiquen a Irene Montero ha molestado mucho. Y hoy Pablo Echenique ha seguido lanzando dardos contra el ministro.
Creo que tiene que ver, bueno, pues con un pozo machista que todavía hay en nuestro país, que parece que cuando mujeres prestigiosas redactan una ley, pues hace falta que venga pues un machote, como te decía, a decir, no te preocupes que yo te explico cómo hay que hacer las cosas.
Y esto no ha hecho más que empezar. Tenemos una última hora que nos llega desde el Tribunal Supremo y que afecta a los préstamos de las conocidas como tarjetas revolving, con Joaquín Bizmanos.
Sí, llevaban una semana deliberando, ya tenemos decisión. Los magistrados de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaban de considerar usura los contratos de esas tarjetas revolving con intereses desproporcionados. Deben ser anulados, por tanto, buenas noticias para los afectados.
Pues a la última hora declaran nulo ese préstamo de la tarjeta revolving con intereses que llegaban en casos al 27%. ¿Qué más noticias están pasando hasta ahora, Marta?
Que la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona el permiso de 72 horas que se le concedió a Jordi Sánchez al considerar que no cumple con los requisitos, al no haber asumido el delito ni demostrado un cambio en su actitud. El expresidente de la Asamblea Nacional Catalana ha cumplido una cuarta parte de la condena a 9 años por sedición por el referéndum ilegal. La Audiencia Provincial de Sevilla ha condenado a 6 años y 3 meses de cárcel, además de a 6 años y medio de inhabilitación, a Tomás Pérez Sauquillo, expresidente de Invercaria. Es una sociedad pública de Andalucía que concedió un préstamo irregular de 100.000 euros a la empresa Aceitunas Tais en 2009. Y se sigue buscando al hombre octogenario que padece Alzheimer, que de aparecía el pasado fin de semana en Boimorto, en La Coruña. Desde esta misma mañana, la Guardia Civil ha incorporado el uso de drones para rastrear la zona, que se ha ampliado hasta Sendelle y Arceo.
Y hoy en Anduba, cita histórica en la Copa para el Mirandés, José Luis Corrochano.
Ese es el lugar de encuentro, el estadio de Anduba para el partido de vuelta de las semifinales de Copa. La Real llega con ventaja de 2-1. Vamos a conocer detalles de este partido. Marco Antonio Sande.
22 convocados en la Real, desplazamiento esta tarde por carretera, solo hora y media de viaje. Van todos los disponibles menos el lesionado Iyarra, 11 de gala, con la única duda de Portu o Janu. 3.000 realchales de Miranda, solo 1.048 con entrada. También el Mirandés saldrá con todo porque tiene a Merguelán ya recuperado de sus dolencias. La ilusión tensión desborda la localidad ferroviaria. Han caído tres primeras en Anduba. Se registrará un lleno hasta la bandera.
El tiempo de juego lo va a contar a partir de las 8:30 de la tarde. El partido es a las 9:00 y mañana se resuelve la otra semifinal en Granada con 1-0 para el Atleti. Hay varios medios portugueses que están informando de una operación policial de investigación de evasión de capitales en el fútbol portugués. La policía está realizando más de 50 búsquedas en sedes de equipos como el Oporto, el Sporting de Braga, el Benfica y el Sporting de Portugal, casas de futbolistas y de agentes como la sede de Gestifute, propiedad de Jorge Méndez.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a recordar la historia de Asia Bibi, que es la cristiana pakistaní que pasaba 9 años en el corredor de la muerte al ser acusada de blasfemia, porque Asia Bibi ha concedido una entrevista en televisión sobre su reciente historia.
Ha contado que la ley de la blasfemia se usa fácilmente como instrumento para la venganza en Pakistán. Allí, 1.547 personas están encarceladas por la presión de los grupos fundamentalistas. Durante la entrevista concedida a la televisión católica francesa, ha contado que nunca sintió la tentación de renegar de su fe para ser libre, porque para ella la libertad está en la fe. Con la absolución y la libertad recobrada ahora, Asia siente que ha recibido una nueva vida y quiere dedicarla a ayudar a tantas personas que sufren la misma injusticia que ella padeció. Podemos recorrer toda la historia de Asia Bibi, por cierto, en el libro Por fin libre, que ha editado en España Homo Legends con el patrocinio de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Y todo esto lo vamos a contar dentro de un rato en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando la última hora en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estem al migdia de Lleida. T'acompanyem, com sempre, de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a arribar a les 2 de la tarda. D'aquí uns minuts, les noves tecnologies que, com sempre, com tots els dimecres, faran acte de presència a l'espai InfoCope Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de 2:45, la nostra tertúlia de dones, amb veu de dona. Avui parlarem dels actes del 8 de març. Però abans, recordar-te que estem a 17 graus a la ciutat de Lleida, que segueix bufant el vent entre 18 i 20 ratxes de 18-20 km per hora, i que el que fem abans de parlar de noves tecnologies és buscar la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I és que aquest migdia hi ha hagut roda de premsa per presentar els actes del 8 de març per part de Marea Lila, i nosaltres i hem enviat a la Maria Martínez.
Marea Lila ha presentat aquest matí a les 11:30 els actes que s'organitzen amb el motiu de la vaga feminista del diumenge 8 de març. Els actes previstos començaran al matí a la plaça Sant Joan de Lleida, on podrem gaudir de diverses activitats, tallers i performances. Escoltem a Maria Lloza, portaveu de Marea Lila.
Doncs s'inicia amb activitats, diferents tallers, com sobre parlant dels pèls, no? Sobre els estereotips de la bellesa, de la roba no té gènere, també. Hi haurà un panxa painting per dones embarassades o no, no, per reivindicar també la maternitat o no. Hi haurà poesia feminista, amb una noia que es diu Des de la Piel, que crea poemes feministes. També hi haurà música amb la DJ Arca de Noé. I després també hi haurà, pues, per la canalla, punts liles de guarda de cures per la infància, i un dinar també col·laboratiu i de participació de totes les dones.
L'eix central d'aquesta jornada és la manifestació oberta al conjunt de la ciutadania, que començarà a la plaça Ricard Viñes a les 6 de la tarda fins a arribar a la plaça Sant Joan. Una vegada allà, continuaran amb les activitats com lectures de dones esportistes per reivindicar les dones al món de l'esport, o un concert de diferents noies que actuen de manera independent. Des de Marea Lila han pensat aquestes activitats principalment per les dones, tot i que fan una crida al col·lectiu masculí a col·laborar. Escoltem a Maria Lloza.
Nosaltres sempre portem a la capçalera i al capdavant dones, però sí que entenem que ja és moment d'implicar tota la població, que no sol ha sigut cosa de dones, que sí que som les que hem de reivindicar el moviment, però intentem que vingui a sumar totes les persones, perquè al final és una cosa social.
Durant aquesta jornada estan previstes altres activitats durant la vaga feminista del 8 de març, al marge de les previstes per la Marea Lila, com ara la manifestació organitzada per la coordinadora 8M a la plaça 8 de març de Lleida a les 7 de la tarda.
Gràcies, Maria.
Si usas el móvil para pagar el parking, también deberías usarlo para gestionar tu seguro. ¿Verti o falso? Con Verti tendrás un seguro 100% digital. Pásate a Verti y consigue un 40% de descuento en tu seguro de coche, adelantándote al menos 15 días a tu fecha de renovación. Para todos. Entra en verti.es y compruébalo.
Cielo, ¿sabes que durante marzo hay unas jornadas de la trufa en el restaurante del Hotel AF Pesquera en Peñafiel?
Sí, el 10% de cada menú se destina a la Fundación Síndrome West para investigación de esta enfermedad infantil.
Y el chef que asesora es Óscar García, uno de los mejores de Castilla León.
Hotelpesquera.com, restaurante luna llena del Hotel AF Pesquera en Peñafiel.
Ya que te pones, reserva un pack fin de semana con spa.
Me vine a la Mutua porque el dinero cuesta mucho ganarlo. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dieron un golpe y pude elegir un taller al lado de casa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Securitas Direct, las personas están por encima de todo. Por eso estamos constantemente innovando y desarrollando la última tecnología para su protección. Lo hicimos con la alarma anti-inhibidores, también con Zero Vision. Y hoy lanzamos Guardián, que nos permite protegeros a ti y a tu familia también cuando estáis fuera de casa. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200.
Doncs apa, ara sí, ja estem al Infocope Lleida, a l'espai de noves tecnologies, que des de fa, bueno, ara no sé, però ja és de més de 10 anys, més de 10 anys, us parlem dels avanços tecnològics. Ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, a les xarxes socials i també ens pots escoltar a través del podcast. Això, com sempre, no seria possible sense el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia. Com estàs?
Quants anys, per cert?
Com?
Quants anys portem? Més de 10.
Sí, des del 2008.
Ah, doncs imagina't tu, estem ja als 12, que pràcticament, eh? Per Setmana Santa farà 12 anys.
Sí, senyor, sí, senyor.
O sigui, falta no res. Y tampoco sería posible sin el David Casero. David, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos. ¿Qué tal?
Sí, ens hem fet gran junts aquí al, sí, al Infocope Lleida.
Sí, sí. Grans. Nos hemos dejado el pelo como Guardiola aquí. Sí, sí.
¿Ens podríem dir generació iPhone?
Home, no ho sé, ens va agafar grans també, eh?
No, no, ho dic perquè vam començar el 2008.
Ah, bueno, com a Infocope Lleida, vale, sí.
Vull dir, hem evolucionat amb totes les versions.
Jo soy generació, o sigui, Atari.
Han passat del mòbil a l'smartphone.
Sí, senyor.
I ho han fet junts aquí en antena.
També és veritat, un dia hem de parlar d'això de smart, que a tot se li posa smart, jo crec que de manera no, o sigui, equivocada, però vamos. Jaume, de què parlem avui?
Doncs bueno, continues amb aquest amb veu de constipat també,
bueno, sí,
que
jo
està a les acaballes.
Estic millor, però...
No, no és coronavirus, costa, no és coronavirus.
No, 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 ja em vaig informar i res.
No, no, perquè... Diadema virus.
No, no, jo tinc el virus local, és lleidatà, és un virus lleidatà.
Vale, vale.
Refredat vulgar, vaja.
Vale, perquè continuem en aquesta crisi que està generant el coronavirus, on de moment tenim problemes de subministrament de material tecnològic als seus països asiàtics, els principals fabricants.
Pensava que deies de mascaretes.
No.
Que també hi ha problemes de subministrament, eh?
Aquí tot el material en aquest moment, tothom està aquí, l'espera que no arribi el material, que no arribi... I per què no arribi, no? Doncs perquè les fàbriques estan tancades. Però sembla que després de la suspensió del Mobile World Congress, la resta d'aconteixements mundials està caient com les fitxes del dominó. Per exemple, Google cancela el seu I.O. 2020 i farà les presentacions en streaming. Però a part de tot aquest univers que afecta el coronavirus, la resta del món continua endavant i comentem tot plegat a la Tertúlia Freak les notícies d'aquesta setmana. Però primer, com sempre, per començar, un referent històric com l'efemèride. David, fins en quin any es portes avui?
Agafa't, a veure.
Bueno, pues venga, hay algunos que solo teníamos un añito. Nos vamos hasta un laboratorio nacional de los Álamos. En 1976, un día como hoy, se instaló un superordenador fabricado y encabezado por Seymour Cray para Cray Research, el primer sistema, el Cray One, el Cray 1, un superordenador y supercomputadora de 5.500 kilos con a 80 MHz de velocidad de procesador, con 64 bits y con 8 megas de memoria RAM, ¿no?
Muy tenés, ¿eh?
Ojo, 5.500 kilos.
Tú fíjate, una habitación.
Es muy fácil.
Una habitación,
¿no?
Gran.
Esta efeméride la he escogido porque es la espada de Damocles de la tecnología y del mundo mundial, ¿no? Al final, ¿por qué se instaló en el Laboratorio Nacional de los Álamos? Pues por dinero, la puja por este primer ordenador, que lo hicieron ellos y Lawrence Livermore, ¿vale? Ganó el primero. Mucho dinero. ¿Y sabéis para qué se utilizó este superordenador?
A ver, sorpréndeme.
Pues para diseñar armas.
Dios.
¿Vale? Entonces, o sea, fijaros que, bueno, pues es la espada de Damocles realmente de las tecnologías, ¿no? O para los que somos muy fantásticos o frikis cariñosos, ¿no? Podríamos decir aquella gran frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Sí, bueno, pues aquí lo tenemos, una más de las nuevas tecnologías donde celebramos que hubiera un gran superordenador, que alguien pudiera pagarlo, aunque luego se diera ese uso para él.
En fi.
Doncs han viatjat fins l'any 1976 i avui és dimecres, estem al migdia, això és Cope Lleida i els friquis estem a l'antena.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
Ara sí, els temes de la setmana, els desenvolupament avui a...
La tertúlia fric.
Som-hi, ho dèiem al començament, el coronavirus està afectant a nivell global, tots els grans actes s'estan suspenent. El darrer que s'acaba de suspendre és aquest tio de Google, o sigui que enguany ho tindrem de fer en streaming.
Sí, yo la verdad que lo que más tengo ahora mismo en el tablet son notificaciones de Amazon Prime, de Netflix y de Movistar y de Dazn diciéndome no te pierdas esto, no te pierdas esto, no te pierdas esto, porque últimamente son plataformas que no utilizo, he dejado a un lado las series, ya que desde en la cancelación del Mobile World Congress, bueno, pues llevo 10 streaming ya de presentaciones, Realme, Xiaomi, Samsung, LG...
Te has pasado de series a presentaciones.
Exacto, ¿vale? Solo sigo presentaciones en streaming y, como no, pues el Google I.O. este año, la gran conferencia para desarrolladores, será en streaming. El tema es que, vamos a ver, estas reuniones, como todas las reuniones y conferencias de este estilo, que son de software, que son de aplicaciones, igual que hablábamos del Mobile World Congress, es donde se exponen realmente, donde se puede tocar o probar o coger este código, estas nuevas formas de programación que nos dan nuevos servicios para todo el nuevo software que va saliendo y sobre todo en muchas nuevas aplicaciones e ideas que se presentan durante esos días. Asistiremos a una presentación más. Esto
a ver cómo lo hacen, ¿eh? En streaming.
Sí,
si fan també un escenari gran i tota la història, o simplement és una...
No lo sé, yo creo que si esto sigue así, lo que tendrán que empezar estas grandes compañías es que hay algo que está faltando. Y es que la presentación está muy bien, la keynote está fantástica, pero el networking que hay detrás,
claro,
es lo importante.
Claro,
es decir, ver estas aplicaciones, cómo han tocado esto, cómo podemos desarrollar esto otro... Entonces, yo creo que si esto va a seguir así, creo que es importante que empiecen todas las grandes compañías a, bueno, pues a utilizar este networking para ponernos todos en contacto y poder opinar o trabajar sobre estas
de totes maneres, encara que el contingut el puguis transmetre tot, fins i tot les classes i el networking que hi ha, el caliu humà de trobar-se allí programadors de tot el món i tal, això es perd, eh? Això ens agrada o no, es perd.
Però és que està passant en tots els sectors.
Sí, correcte.
A mi vehicles, Ginebra, els mèdics...
O sea, per cert, que este any nos vamos a perder... Nos vamos a perder o lo vamos a tener en streaming el Google Assistant tornant a trucar amb una perruqueria per agafar hora.
Ja, però que al final daros...
Ho faran o no ho faran? Perquè això ja seria el tercer any que ho fan,
sí,
però
ja
segueix sense funcionar al teu mòbil. És curiós, això, eh?
Bueno, perquè encara no està actiu.
Ja, però
aquí encara no ho tenim actiu.
Em refereixo pues que tothom no... es va plegar quan va sortir això.
Ese
és un prototipo, al final.
Este año no lo podremos preguntar en el Google I.O.
Vaya.
Aquesta és una de les preguntes que us volia fer. Perquè tenim la tecnologia per fer les coses en distància, vull dir, i encara que aquests grans actes ens reuneixen tots en un punt. Quan hi ha eines col·laboratives que cada un des de casa seva podríem tindre la mateixa finalitat sense tindre que desplaçar.
Ves que no li comencin a agafar el gustet a salviar-se tota la història de mobilitzar gent i fem-ho tot a distància, saps?
Tota aquesta crisi que està passant generarà un canvi de la manera de fer les coses realment.
Bueno, és un canvi que ja existia i que ja coneixíem.
No, existia,
anar, però
el clic encara no es havia fet.
Correcte.
Continuem anant als events. Anem al Mobile, anem a l'IO, anem a la Fira X. Si ara tot ho fan en streaming o en presentació, realment utilitzarem ja d'una vegada totes aquestes eines col·laboratives per poder fer lo mateix cada un des de casa seva?
Home, i a més el que pot passar...
¿Te gusta ir a los conciertos de música?
Claro.
Sí.
Vale. Es decir, yo la experiencia que puedo presentar puedo sentir cada Mobile World Congress yendo a ciertas conferencias y escuchando a ciertos gurús que estoy siguiendo todo el año a través de Twitter, a través de LinkedIn, que estoy viendo conferencias en streaming, poder concentrarlo y ver en directo el poder de comunicación de esa persona o cuáles son sus ideas o la idea de su compañía y hacia dónde van, para mí es como un concierto en directo.
De acuerdo.
No me lo quiero perder. Pero es que después, el poder ir a aprender y a que me expliquen para qué y el por qué de las cosas de tú a tú y poder preguntar, esa interacción es lo que no tenemos en un streaming. Os vuelvo a repetir.
¿Por qué no?
Ahora
¿Por qué
mismo...
No? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque les deines y son.
Sí, pero sería algo interminable. Sería algo interminable. No puedes... ¿Cuántos seguidores tuvo la presentación de YouTube? Te voy a poner del más pequeño, DLG a nivel mundial.
No, como siempre, tenen de fe una tria de les preguntes, pero si no acabaría
mai. Más de 250.000.
Pero tothom que va a la vena en directe tampoco pregunta y tampoco puede preguntar. Al final fan una tria del públic.
Bueno, cuando lo haces así, de esta manera, la gente preguntamos más, porque es como un poquito, ¿vale? Sí. Estás detrás de la pantalla y preguntamos un poquito más. De todas formas, al final daros cuenta que esto... se está haciendo a nivel mundial, que se está suspendiendo absolutamente todo y no solo la tecnología, es decir, el cambio que está habiendo por algo llamado coronavirus. Yo ya no sé si me voy más y me vuelvo a las series y hablar de un House of Cards, ¿vale? O sea, hablar de un Dreams Day, es decir, no sé si es un poco una película o un sueño, ¿vale? No sé si el cambio y la alarma es tan generalizado y tan real.
El que sí está claro es que son...
Lo que está claro es que lo único que oímos es cómo las bolsas se desploman, cómo no se pueden fabricar cositas, cómo...
Y la fabricación de terminales...
¿Cómo se para esta parte de networking? Es decir, al final estas ferias, estos congresos médicos, estos congresos de tecnología, es I+D, es trabajar en conjunto y poner las ideas en conjunto para poder desarrollarlas, para poder llegar a un buen fin. Y todo esto se está cortando y ralentizando. Y todo esto es economía. O volvemos a hablar de los miles de millones que le ha costado el Mobile World Congress a Barcelona.
No,
los han perdido. No se ha perdido nada. Los has dejado de ganar. Que es diferente, ¿no? Los has dejado de ingresar.
El taxista
ha perdido ni un duro. Pero ha dejado de ingresar 5.000 euros.
I les llistes, ¿vale?, de tour que es van publicar ahí, així hem sortit.
Exacto, claro, porque todos estos...
I no han perdut res.
Que también es el engaño. Pero
no han guanyat.
Todos estos trabajos temporales que los suman a... Pero bueno, que es economía, movimiento de la economía, y ahora mismo lo que realmente está ralentizando todo esto es toda la tecnología, toda la economía y todo el I+D en todos los sentidos, en todos los ramos.
El que sí es veritat és el que apuntava el Jaume ara fa un minut, és que a Xina les fàbriques estan paralitzades, moltes.
Estan tancades.
I això el que genera és que els aparells nous no arriben.
No arriben
perquè no se'n fabriquen. Podem viure sense això, evidentment, però ara tot és una roda, això.
Me'n vaig una mica de guió. Estem al principi d'una gran crisi?
Yo es que no sé si... Es que por eso os hablaba de House of Cards.
No, vaya.
Yo por eso os hablaba de House of Cards. Que no haya visto esta serie, se la recomiendo porque, bueno, pues es política. Yo no sé si es que esta es la crisis económica de la que hablaban
todos los años, economistas.
Que en 2020 nos íbamos a pegar la leche. Es que...
Pues ha venido todo muy rodado, ¿eh?
Sí, no lo sé.
El virus ha aparegut, escolta.
¿Cómo era? Bueno, era un humorista, ¿no? Raro, sí. ¿No? No sé, a mi me suena.
Venga,
raro, però bueno,
donant
un poco
peluquilero, va. Canviant de terç i donant una mica una notícia en positiu, doncs es preveu que Apple tragui un nou MacBook Pro, o sigui, com a mínim, MacBook Pro.
Almenys el presentaran.
Els plans de
streaming.
Bueno, però els plans de les empreses no s'aturen i continuen endavant. Com a mínim això és bo, no? És positiu.
Bueno, mirad, lo bueno de esto, es decir, la noticia realmente de este MacBook es que va a incorporar una pantalla mini LED, ¿vale? Que lo que se trata al final es poder tener una pantalla o un equipo de 14 pulgadas, ¿vale? Que sea casi incluso más pequeño que el de 13 pulgadas. ¿Cómo es esto? Estamos jugando con los marcos, con los bordes y sobre todo con ser muy, muy delgado, con lo cual el MacBook Pro se está... convirtiendo cada vez más o está tirando más en un MacBook Air, en la serie Air, sí. Pero con una potencia
Pro
multiplicada por 8.
Venga, fem lo que és la... Bueno, no seria lo que és el parèntesi de la setmana, perquè sempre tenim aquella notícia...
Que és la de seguretat?
Exacte. D'estar alerta, no?
Li hem de fer una careta, ja.
Exacte, li farem la careta. En aquest cas, ens... que ens poden piratejar el mòbil a distància amb ultrasons.
Increïble.
Bueno, a distància, no és tanta distància.
Bueno, clar, a distància, però bueno, com a mínim un
metro... Modulació de voz.
Un metro o dos.
És a dir, els assistents de voz, lo, venga, tots activats amb els assistents de voz. OK Google, OK Siri, Alexa, todo el mundo, ¿eh? Bueno, a ver qué se activa. Estamos todos mirando el
teléfono. Cuando estén hablando ultrasons, nosotros no sentimos, pero el teléfono sí.
Claro, ese es el tema, es decir, al final lo nuestro son vibraciones vocales, tal, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que han hecho? Pues mira, debajo de una mesa han puesto un equipo que emite ciertas vibraciones y estas vibraciones hacen pues que el equipo se encienda, que se desbloquee, que tome fotos, que abra aplicaciones bancarias, es decir, que haga no. lo que queramos que haga el teléfono.
Depende
que
de
nosotros
cómo lo tengamos
configurado sí, en sí, claro, nuestro claro. asistente vocal, ¿vale? Entonces, todo esto es un aparato debajo de la mesa, el teléfono lo tenemos que tener, pues vamos a comer, ¿no? Vamos a desayunar, vamos a tal, lo dejamos encima de la mesa. Y a través de estas vibraciones, bueno, pues lo activan y empieza a hacer cositas el teléfono. Vamos a ver, es algo tan sencillo que como si hay un mantel gordo ya no coge las vibraciones porque las amortigua. O si llevas una carcasa de estas con batería o una carcasa de protección más gorda, tampoco lo detecta.
Sí, el problema de eso es que la tecnología existéis, ¿eh?
Exacto. El tema es, bueno, ya hemos abierto algo más.
Claro.
Vamos a investigar y vamos a ver a través... Y cómo, por ahora ya te digo, esto de a distancia son unos centímetros sí, una mesa de madera o de metal
de totes
que
maneres,
pueda coger las vibraciones.
Això és tirada d'orelles per les grans, per dir, escolta, l'assistent de cadascú, anem a fer-lo un pelet més segur. Anem a fer-lo un pelet més segur.
Bueno, el que passa sempre, no? Primer fem l'eina i després veiem sí, quines després vulnerabilitats té i a partir d'allí comencem a posar parxes i a corregir. Vinga, doncs, un altre tema. Pot ser que no ho tinguin clar, que, o sí que ho tenen clar quin és el seu pla de negoci, aquestes grans tecnològiques, però el que ara no paren és de buscar, pues, perquè tenen múscul financer, no? I ara volen posar-se en el món o en el sector bancari.
Cuidao, que aquest pas... pot ser interessant, ¿eh?
No son ni pioneros ni los primeros.
No, claro.
Es decir, yo he vivido como una empresa industrial se convertía en tecnológica, pero el objetivo era convertirse en un banco. Es decir, una empresa industrial se convertía en una parte de ella en tecnológica para poder hacer una masa de dinero y convertirse en un banco y poder vender la industria 100% financiada, ¿no? Estos son estrategias de finales de los 90, principios del 2000. Ahora, precisamente lo que manda es el Big Data. Es decir, es fácil convertirse en un banco no solo por tener músculo, sino por tener la información de la vida diaria de tus usuarios. Es decir, ahora podemos ver en tiendas de Orange que pasamos, mira tu microcrédito o los microcréditos que les ofrece a sus clientes Movistar, y ahora, bueno, pues está viendo Vodafone cómo lo lanza, ¿vale? Y además con una alianza de Más Móvil también, que se está convirtiendo en el cuarto operador más grande, incluso en momentos en el tercero, por ventas puntuales, de cómo se convierten en bancos. Pero cómo se convierten en bancos, igual que los bancos han empezado a vender coches.
Correcto.
Porque hay otros bancos que venden coches, televisores,
seguros,
caseroles.
Caseroles, el teléfono móvil, el
sí,
smartwatch.
De todas maneras.
Y además con una cuota personalizada para ti. Y además, según quién eres, vas al cajero, pones una tarjeta y te dice, oye, ¿qué quieres contratar esto? Y si pones otra tarjeta, directamente dice, ¿qué quieres hacer? ¿Sacar dinero? Tú que eres un pelado.
De todas maneras...
Porque no te voy a dar nada, ¿no?
Qui més té a perdre aquí és el sector de la banca tradicional, ¿eh?
Claro, tú date cuenta que yo ya te puedo posicionar tu familia. ¿Qué tienes contratado? 3 líneas móviles, más el ADSL, más la televisión, y además tienes un contrato de Netflix porque veo que estás navegando a través de mi red por Netflix y además con todas las redes sociales. Bueno, pues tú te estás gastando unos 100 y pico euros al mes. Si te puedes gastar 100 y pico euros al mes, pues te voy a ofrecer esto por 20 euros
Correcto.
Más que puede ir a tu cuenta. Pero en cambio, si eres el cliente de los 75 euros, pues mira, tengo esta otra oferta de 5 euros más para ti, ¿no? Entonces, al final, al de 75 euros, a lo mejor le envío un microcrédito de 1000 euros, que se lo voy cobrando mensualmente con su factura de telefonito y de gastos, ¿vale? E incluso a estos otros. Pero es que fijaros, entramos en la página web de Samsung o en la de Apple o en la de LG o en la de Lenovo y nos queremos comprar un móvil. Directamente tenemos allí la financiación.
Sí, sí, sí.
Y muchas veces no son externos. La financiación
no,
hace el propio fabricante. Y es...
O sigui, a Apple hi ha una opció que és a tres pagaments sense interessos i sense un tercer. Tu
Exacto,
fa Apple directament.
Ells directament.
Si ho vols més, de 6 mesos o així, llavors ja és un tercer, però si no, no, eh?
Bueno, al final, ¿de qué hablamos? Del coronavirus que para la economía, de que las grandes tecnológicas se quieren convertir en bancos, de que el Big Data es lo que está moviendo todo esto.
Están cambiando las cosas, ¿eh?
Yo os seguiré recomendando House of Cards, de verdad, que es
que vi el primer capítulo y me lo tengo
y te pusiste malo.
No pillé nada, y entonces pillé. A ver, de nombres y personas ya era un lío, entonces he de tornar a comenzar.
Jo
el que us dic és que arribem a dos quarts. Per tant, David Casero, com sempre, un plaer. Gràcies per estar amb nosaltres.
Muy buenas tardes.
I Jaume Sitjà.
Dimecres que ve, més.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Control motor amb els esports.
A vegades les coses petites et poden dur a una cosa molt més gran. Com amb el nou Hyundai i10, que amb el seu disseny renovat, el seu maleter espaiós, la seva connectivitat Bluelink i la seva seguretat activa, farà que qualsevol cosa que facis sigui molt millor. Sigues tan gran com vulguis ser amb el nou Hyundai i10. Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Y llegó la hora de Línea Directa Responde, ese espacio en el que resolvemos las dudas de nuestros oyentes sobre el seguro de hogar. Y para ello, contamos con la ayuda de un verdadero experto en seguro de hogar, Enrique Gómez, de Línea Directa.
Hola, Mar, ¿cómo estás?
Hola, Enrique. Mira, hoy te quería transmitir una duda que ha tenido uno de mis compañeros de redacción. Le gustaría saber que si en su casa sufre una inundación, ¿qué es lo primero que tiene que hacer?
Pues que si tiene seguro de hogar puede estar tranquilo, pero si no...
¿Podría tener problemas?
Lógicamente. Al no estar asegurado, su vivienda, su propietario tendrá que hacer frente a todos los gastos, quedándose solo y sin ayuda.
Pero bueno, esto tendrá alguna solución, ¿no?
Muy sencilla, Mar. Llamar a Línea Directa y contratar el seguro esencial de vivienda con el que protegerás tu casa ante catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Llamando, apunta, al 902-123-123.
Toma nota. Con el seguro esencial de vivienda de Línea Directa protegerás tu casa frente a catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. Y además obtendrás la tranquilidad que buscabas por solo 99 euros. 902-123-123. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Marcharse es huir y abandonar el pueblo a los terroristas.
¿Y qué hacemos si vienen al monasterio? ¿Nos dejamos matar?
¡Nos protegen ustedes! Porque el pueblo ha crecido con el monasterio.
¿Quién quiere quedarse?
Morir por mi fe no debería quitarme el sueño, pero morir aquí es realmente útil.
De dioses y hombres. Analizada en el Cine Club con Juan Orellana. El viernes a las 10:30 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Migdia. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que amb 3 minuts per sobre de 2:15 ja anem directes cap a les 2 de la tarda, obrint la nostra tertúlia dels dimecres, la de dones amb veu de dona. I aquesta, doncs, mira, si vols, més especial que una altra. No és que m'agradi fer-ho així, eh? Simplement perquè les dates van com van. I aquest cap de setmana, el diumenge, és dia 8 de març, ja sabeu que és el Dia Mundial de la Dona, que antigament es deia el Dia Mundial de la Dona Treballadora, que des de fa uns quants anys ja se li va treure aquest l'apellit, el cognom aquest, i es va quedar com el Dia Mundial de la Dona. Estem ben acompanyats avui, eh? Mira, ens acompanya la Mercè Ciutat des del grup de dones de Ponent, del grup de dones de Lleida. Mercè, què tal? Bon dia.
Bon dia, molt bé, molt bé.
Ja no sé si ho he dit bé o no.
Molt bé, ho has
grup
dit.
De dones Ponent.
Grup de dones de Lleida.
Ah, de Lleida, veus? Ja sabia jo. És que jo de memòria no puc treballar. M'ho he d'apuntar tot, perquè si no la memòria és que no.
Tranquil, solventat.
Laia Rogel, presidenta de App Lleida, ja sabeu que és l'associació en que englobe les emprenedores tant de Lleida com dels Pirineus. Laia, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Avui vas de ràdio en ràdio,
sí,
eh?
Sí, estic agafant el tranquillo amb això.
Vull dir, però ara, veus, eh, que ara ja t'asseus i ja
sí,
no...
Sí, ara ja, escolta, és, ja és més fluid, és més fluid.
Que metgen lo que quieran, ja, sí. Eh? També està amb nosaltres la presidenta de l'Associació d'Esport Femení Lleida, l'Eva Ribalta. Eva, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
I avui ens acompanya. Fa dies que l'esperàvem, jo em vaig posar malalt,
històries, i després vam dir, home, mira, doncs aquest dimecres com a que quadre bé, eh? Com una primera visita que no ha de ser pas la darrera, la Sandra Castro, regidora de l'Ajuntament de Lleida. Sandra, què tal? Bon dia.
Bé, bon dia.
Ja veus que no dic la regidoria perquè ja t'ho deixo a tu, això.
Jo t'ajudo. Regidoria d'Educació, Cooperació, Drets Civils i Feminismes.
Molt bé. Mira, un podria pensar, bueno, ens interessa només la darrera. Doncs no. La d'educació també ens interessa, eh?
Ens interessa i molt, perquè
hem de parlar avui.
Sí, molta de la feina que s'ha de fer és en l'àmbit educatiu. Hem de començar des de zero en educar els infants i famílies, perquè una cosa és la feina que es fa dins de l'escola i l'altra és el que passa quan les criatures van a casa. Hem de treballar molt en termes de coeducació. Uh-huh. I en aquest sentit, tant Departament d'Educació de Generalitat com nosaltres ens hi estem posant des de l'etapa dels 0 anys, dels 0 a 3.
De totes maneres, això ja fa molts anys que es diu, i suposo que s'hi treballa. I els resultats no sé si són els que s'esperaven o no. És a dir, permeteu-me que ho digui així, la canalla d'avui en dia de 13-14 anys ja van créixer en una escola que teòricament prenia consciència d'aquests problemes, no? Fa 10-12 anys jo crec que ja s'hi treballava, això, a l'escola. I el resultat, segons em diuen professors, no és el que s'esperava.
No, el principi de coeducació ja l'inclou la llei d'educació catalana, vull dir que hauria de ser algo que...
Perdó, deixeu-me fer un incís. Quan dic que no són el que s'esperaven, no vull dir que són monstres tots plegats, eh? Sinó que bueno, aquella sensibilització o aquella o eliminar ja la diferència i tal no s'està produint amb aquestes edats, o no en el 100% de tots.
No, és el que et comentava. El principi de coeducació ja ens ve de la llei catalana, és a dir, que és algo que fa molts anys que que se'n parle, que s'ha inclòs en diferents lleis relacionades amb temes feministes, com pot ser la llei LGTB també, que ho contemple, però el que sí que no havia passat fins ara era una aposta claríssima del departament pel que fa a la formació del professorat. Llavors, clar, tu pots dir, sí, farem mirada coeducadora des de l'etapa dels 3 anys, però, evidentment, si no formes al professorat no li pots demanar que ho faci, no? En aquests moments sí que el Departament d'Educació s'hi ha posat fort. Nosaltres també hem començat a fer formacions en aquest sentit a les mestres d'escola Bressol i, per tant, sí que és algo que es veuran els resultats a mig llarg termini, uh-huh. Però sí que hauríem de començar a notar canvis. Ara, a dia d'avui, jo el que veig és que quan la canalla tenen 3 anys, en termes de gènere estan molt... Vull dir, no hi ha grans diferències. Quan arriben a P5 ja tenen claríssim el que és de nens, el que és de nenes, i allà ja comença el patriarcat a actuar amb totes les seves forces, no? I això es torna a greujar en l'adolescència.
Eva Ribalta, mare d'adolescents, no et pregunto a casa teva, sinó al teu entorn escolar, per entendre'ns, eh?
A veure, jo penso que tot i la feina que s'està fent des de fa un temps són coses que han d'anar quallant a poc a poc, val? S'ha de fer una inversió amb les estructures que ens han d'aportar, pues que tot això vagi creant escola, i ja des de petitonets, si s'està treballant bé, jo penso que al cap del temps, poquet a poquet, anirem canviant. Però s'ha de fer una feina bastant general, perquè estem parlant de nens, però si no toquem les estructures que hi ha fora d'aquests nens, tornarem a estar igual. És a dir, podem seguir una línia que sigui molt coherent, però l'hem de reforçar, i l'hem de reforçar des de molts àmbits.
La Laia Rogel, que també és mare, però encara li queda lluny, però bueno, no sé si tens amics o amigues que també ja estiguin en període escolar, per entendre'ns. Com es viu aquest
fenomen?
És que jo
estic en un procés molt inicial encara. Encara estic en aquell moment en què no diferenciem, i no vull diferenciar, evidentment, i a l'escola...
És molt bo, perquè la Laia viu el procés aquell maco, aquell que no hi ha diferències, que tot és igual.
Sí, bueno, ahir no era gaire bonica. Hi ha moments en què la filla és pesadeta, pobreta.
Bueno, home, per això...
Ahir vaig acabar estar aquí.
Quan creixen ho trobes a faltar, ja t'ho dic ara.
Sí, ja ho sé, ja, però hi ha moments per tot. No, però sí que tinc alguns amics que estan a l'escola, no són adolescents i tal, però sí que estan a iniciació primària,
I sí, la, bueno, aquesta diferenciació ja hi és. Jo, nada menos, la meva germana té una nena de 9 anys i un nen de 5. I, bueno, pues sí que és veritat que des de casa s'ha de fer aquesta feina d'equiparar-los. El que passa és que hi ha un tema generacional, no? Que ja te venen unes costums donades i les involuntàriament les apliquem als nostres fills sense... A vegades ni ser conscients, no? I compres... jo és que me'n vaig l'altre dia a comprar roba per la meva filla i és que tot era rosa. O rosa o blau, vull dir, no hi havia molta opció de elegir colors, no? I dius, i on està el verd, el groc, altres colors, no? I clar, pues com bueno, això del color...
N'hi ha d'haver d'altres, però no s'ha d'eliminar el rosa ni el blau.
No, no, jo no dic eliminar-los, perquè la meva filla porta moltes coses roses i no passa res, però... Sí que tu vas a una botiga de roba i veus, nena, pum.
Correcte.
Majoritàriament predomina el rosa. Nen, pum. Majoritàriament el blau. Dius, ostres, és que ja, si és que ja d'entrada te forcen a comprar aquestes coses. O inclús joguets, no? Veus que són... inclús al packaging, a la carcassa, diguem-ne, del joguet, veus un camió i hi ha un nen jugant. I una nina i hi ha una nena jugant amb la nina. Dius, home, doncs no...
Mira, justament hem començat parlant de l'àmbit de l'educació i la Mercè Ciutat, aviam, sí. Ha estat mestra amb força anys i sí, suposo sí. Que has anat visquent també els canvis que hi ha hagut, no sé si massa lents o pocs, però n'hi haurà sí. Hagut de
mira,
canvis.
Jo ja he estat 36 anys treballant amb adolescents. Per tant,
bonica és etapa, on...
Sí, sí, m'ho he passat molt bé, que consti. I al començament, als anys 80, doncs érem una sèrie de dones que teníem molt d'interès en el tema, perquè ja veníem d'uns idearis feministes, amb que dins de la educació hi haguessin canvis, es transformés tot allò. I allí van començar a picar pedra. I avui, com molt bé deia la Sandra, doncs s'ha fet tot aquest procés, s'està fent tot això. Ella comentava, diu, és que les botigues hi ha color blau i color rosa. Ei, comença a haver-n'hi d'altres. Sí, per què? Perquè han picat pedra. Perquè resulta de que és tot un procés d'evolució, de mentalitats i d'educació. D'educació, perquè les xarxes en aquests moments estan fent molta feina també en denunciar totes aquestes situacions i en afavorir que es vagi caminant cap aquí. Per tant... Nosaltres, jo particularment, i nosaltres en general, estem molt contentes de que hi hagi doncs, tot aquest resultat, que no és més, com he dit, que de la lluita diària de persones que han tingut interès i d'un moviment que ha seguit i que està treballant precisament amb aquest objectiu.
Mm-hmm. Molt bé. Anem cap a la ciutat de Lleida, 8 de març de l'any 2019, o sigui, l'any passat. L'any passat es va significar una ramificació, diguéssim, de les accions i de les activitats que es fan el 8 de març amb dos vies. Una com coneguda com a Marea Lila, corregiu-me, perquè jo dels noms sí, això sí, tampoc sí. Ho sé, Marea Lila, i l'altra com a plataforma 8M.
Bueno, coordinadora
de 8M, sí. Això segueix igual aquest any?
Comences tu o començo jo?
Sí, comença tu, Mercè.
Bé, mireu, per a explicar i entendre el que està passant, el que va passar l'any passat i el que passarà aquest any, cal tenir molt present que estem en una societat on el neocapitalisme i el patriarcat, que és el gran aliat del neocapitalisme, està intentant acabar amb tots aquells moviments socials reivindicatius, intenta de fer-ho de la manera més treballada possible, perquè els mecanismes que tenen i les possibilitats sabem que són immenses. Totes les iniciatives de caire social que estan sortint, no solament dins del món feminista, sinó d'altres també, el sistema neocapitalista s'ho menja tot. Mireu, si hi ha dues manifestacions, si hi ha dues accions concretes a Lleida en aquests moments, com van haver-hi l'any passat, no és més que resultat d'aquesta anàlisi en què nosaltres, la coordinadora i el grup de dones de Lleida, som una organització feminista anticapitalista, antipatriarcal, una organització feminista que volem que el nostre espai sigui respectat perquè la nostra és una alternativa global a la societat. No és un dia 8 de març i un 25 de novembre. El nostre és un feminisme de 365 dies a l'any i de vegades 66, com sabem. Per tant, nosaltres volem deixar clar això, amb tots els respectes que ens mereixen totes les organitzacions de dones, totes les iniciatives des dels barris fins a, en fi, fins i tot els mateixos partits i sindicats que s'han apropiat precisament d'aquest dia 8 de març. Perquè creiem nosaltres que el dia 8 de març, que és el Dia Internacional de la Dona Treballadora, on l'espai feminista és el que s'ha de manifestar, crec que és el moviment feminista qui ha de tindre el paper organitzador d'això. Per tant, les institucions el que han de fer és donar suport, però mai passar a organitzar ni les institucions, ni els partits, ni els sindicats. Que siguin les dones, elles mateixes, les que tirin endavant aquest projecte. Ja us dic que des del més absolut respecte a qualsevol iniciativa i saludem educadament a l'acció o accions que proposin la Marea Lila. Nosaltres tindrem les nostres, volem el nostre espai, volem que ens deixin treballar com treballem fins ara. Nosaltres no tenim persones alliberades ni tenim persones col·locades en llocs polítics ni institucionals. Per tant, vull dir, som, com veiem, portem 44 anys picant pedra. I continuarem així, amb il·lusió, amb molta il·lusió, perquè creiem en el nostre projecte i respectem els projectes de les altres dones.
Després parlarem del que proposeu, bueno, del que es proposa des de cada... És que no m'agrada dir-ho així, des de cada costat, des de cada proposta, les activitats que hi ha. Sandra, parla'ns de la Marea Lila, perquè no sé tu quin paper jugues dins de la Marea Lila.
No, jo no en jugo cap de paper dins de Marea Lila, és a dir... jo et puc donar la meva opinió com a dona i com a regidora de
l'AMI. Però tu estaràs amb Marea Lila.
Jo aniré a la manifestació de Marea Lila. No
I
vull...
estàs assabentada de les accions i tot, eh?
Estic assabentada de les accions tant d'una banda com de l'altra, de les activitats. No voldria trobar-me en aquesta situació de tenim dues manifestacions i haver de triar entre una o l'altra, perquè és algo que moltes dones de la ciutat, jo no sé si a vosaltres n'heu parlat o no, però que a mi moltes dones de la ciutat m'ho han fet arribar i m'han dit, ostres, és que no ho entenem, no entenem que Lleida, amb el volum que és Lleida, s'hagin de fer, és a dir, activitats les que vulguis, espais diferenciats dintre de les manifestacions el que vulguis, és a dir, jo entenc que el moviment és absolutament plural i divers. Aquesta és la grandesa dels feminismes, no? Que incorporen totes les visions possibles i que totes les dones en alguna vessant o altra s'hi han de sentir identificades. Però com a dona i com a regidora de feminismes a mi m'hagués agradat que hi hagués hagut una sola manifestació amb espais diferenciats on cadascú dins del seu espai, amb espais mixtes, espais no mixtes i amb les persones doncs, del moviment amb qui se sentissin a gust, doncs ens haguéssim pogut trobar totes, no? Perquè al final estem lluitant contra un sistema i no li podem donar facilitats.
Eva.
Sí.
Tu què faràs el diumenge?
Bueno, nosaltres, Eva, com a persona, m'uniré a la de Marea Lila aquest cop. Estic amb el mateix que diuen les meves companyes. Jo penso que és una lluita que hem de tirar endavant. Si ens unim, ho farem, i sobretot si ens visibilitzem, donant espais a cadascú pues de manera... Que vulguin, vale? Però s'hi ha de ser i s'ha de prendre partit.
Bueno, aquest pas jo crec que esteu d'acord les quatre.
Sí.
S'hi ha de ser.
Sí.
Amb alguna o l'altra, sí, però s'hi ha de ser.
S'ha de sortir al carrer.
Per descomptat.
Això ho tenim clar. Laia.
Jo sí, suposo que també aniré, encara no ho he parlat amb el meu home. Pel tema...
Clar, ara us demano a títol personal, no sí. A les entitats a les que representeu, evidentment.
No, jo suposo
que no sé si heu donat llibertat sí. Als vostres associats perquè facin el que vulguin.
Absolutament. Sí, nosaltres també ho hem notificat i el que cadascú anirà, si vol, i com vulgui. I jo, pues, a nivell personal, sí que aniré, he de mirar com i gestionar-ho, però sí, en principi, sí. Ja està.
A veure, que jo m'ho ubiqui en el temps. Marea Lila és el grup que va aparèixer? És a dir, abans del 2019... Era tot la coordinadora del 8M?
No, era Marea Lila.
Marea Lila és una organització, una plataforma que precisament el grup de dones de Lleida van ser impulsores d'aquesta plataforma. I van marxar de la Marea Lila en el moment en què els partits i els sindicats es van apropiar de l'espai.
Correcte, ho dic perquè la gent sàpigui per què.
Perquè ho sàpiguin, que nosaltres vam ser promotores de la Marea Lila.
O sigui, el grup de dones Lleida vau ser promotores de la Marea Lila en el seu moment.
I que en el moment en què van aparèixer els partits i els sindicats, doncs nosaltres vam valorar que era un espai on no ens hi trobàvem a gust, perquè fins i tot algun d'aquells partits que hi havia en aquest espai havien signat el 155, i en uns moments com estaven en aquell moment, també això ens va ser un element més que ens van nosaltres donar aquesta opció de sortir-nos-en de la marea. Però ja sabem que nosaltres és un grup molt difícil, on el treball és molt dur, ho reconeixem, vull dir, nosaltres no tenim en aquests moments una pantalla gran institucional que pugui fer que ens doni una veu tan àmplia com tindran altres, com els partits i els sindicats, que tenen persones alliberades i que tenen un seguit de possibilitats i de mitjans que no tenim nosaltres. Per tant, en fi, ens arrisquem a ser, està clar que serem menys, voldríem que fóssim més, que fóssim moltes, moltíssimes, però les nostres propostes no van ser acceptades. Nosaltres no volíem que hi haguessin sindicats manifestats allà, que no hi haguessin ni pancartes, que no hi haguessin tot un seguit de coses que no volíem que estiguessin presents en la manifestació, i, ho respectem, si consideren que és això el millor, que facin, i respectant moltíssim, i nosaltres també farem.
Mercè, a la coordinadora 8M teniu sindicats?
Sí. Sí, però és que la Maria venia en homes a les reunions. Vull dir, a veure si mos entenem. Vull dir, hi ha sindicats i sindicats. Aquests no van recolzar el 155.
Llavors parlem de 155,
no,
però vull dir
vale.
Si el tema és que us molestava... Una cosa és que us pugui molestar com una reunió de Marea Lila i pugui haver homes representants sindicats, una altra és que en una manifestació doncs els sindicats vulguin tenir el seu protagonisme, però que hi haurà sindicats tant a Marea Lila com a la coordinadora. Vull dir que al final no és una qüestió de sindicats sí, sindicats no.
Hi haurà gent i els altres sindicats que nosaltres no estem d'acord, que vindran també a la Marea, a la nostra manifestació, això està clar. Però em refereixo de que, en fi, nosaltres si vam valorar això és perquè no ens trobàvem a gust, i crec que lo important és tenir un espai on t'hi trobis a gust, que coincidim, com vam coincidir el 25N, vam fer una manifestació totes plegades, i molt bé, és un dia molt especial, aquell dia és un dia molt especial, però el dia 8 de març, que és un dia on els feminismes surten al carrer per una alternativa més global, no solament per una cosa en concret, sinó per moltíssimes altres coses, crec que és important també deixar les coses clares. I ja us dic, jo tota l'estona estic insistint en el mateix, amb el meu absolut respecte per tot les que esteu aquí, ja veieu, porto 44 anys, estan en minoria, no tinc cap problema, perquè a més no he format part mai de cap govern, ni de cap institució, ni de cap càrrec polític, vull dir, me continuo mantenint tal com estic, amb molt orgull, i ho respecto, i respecto moltíssim a tothom.
De totes maneres, Mercè, em dóna la impressió des de fora, que el 8 de març no hi ha majories ni minories, Hi haurà dones.
No, és que no
hi haurà dones.
Dones aquí i dones allí.
Sí.
Em dóna la impressió.
No és una competició. Sí.
No, anem per això, perquè si fos una competició, ja ho veieu, nosaltres...
Bueno, és que llavors sí que tindríem un problema. És que llavors potser sí que tindríem un
problema. El nostre programa és diferent.
Ara us entenc, i puc arribar a entendre-ho. Escolta, mira, cadascú el seu espai, o la seva manera, o la seva puresa, no?, a l'hora de dir, mira, nosaltres tenim aquestes idees i no renunciem a res, i és igual, m'és igual, puc arribar a entendre. Si fos una competició, llavors jo crec que ja sí que tindríem un problema, no? Escolta, perquè sempre quedem malament de temps, a grans trets, Mercè, que estava amb tu, què proposeu el diumenge?
Mira, nosaltres diumenge al dematí estarem... una de les activitats que farem serà davant de la catedral. Tindrem una taula amb una informació que repartirem a la gent que vingui per allà, que s'atansi, explicant què és l'apostasia, perquè nosaltres partim de la base que l'Església ha tingut un paper molt negatiu pel que fa al llarg de la història amb les dones. I volem nosaltres informar precisament d'això. Aquest és un acord que vam prendre la coordinadora de Països Catalans, que ens vam reunia a Tortosa fa pocs dies i es va decidir que un dels punts reivindicatius seria precisament aquest. Penseu que en aquests moments, fins i tot dins de les files de la Iglesia, ha sortit un grup de dones feministes que estan lluitant contra el que és la cúpula eclesiàstica i la Iglesia en general pel que fa al tractament de les dones, fins i tot les mateixes dones catòliques. Per tant, nosaltres estarem allà informant d'això. A les 12 hi ha un acte institucional al qual assistirem també i després continuarem davant de la catedral on hi haurà una representació sorpresa referent al tema i després un dinar a la baula. Aquest dinar anirà acompanyat de música en directe, hi haurà una cura de la mainada on hi haurà unes sessions d'explicar contes per als nens i les nenes, després hi haurà la projecció d'un documental i després ens trobarem a 7:15 a la plaça 8 de març per iniciar aquesta manifestació que clourà davant de la paeria per la part de Blondel i allà es llegirà el manifest, que serà un manifest refrendat per tot les organitzacions aquestes que formaven part de la coordinadora feminista de Països Catalans.
Molt bé. Si voleu més informació, al Twitter de Dones Lleida, allí teniu tota la informació, fins i tot teniu un correu electrònic per si us heu de posar en contacte amb elles. Sandra, des de Marea Lila, què proposeu per diumenge?
Bueno, jo no estic a Marea Lila.
No, ja ho sé. Però, o sigui, és com si t'haguéssim atribuït... però, bueno... Com que estàs al tanto, com es diu a Lleida, les activitats que es proposa des de Marea Lila.
Sé que durant el matí faran diferents tipus d'activitats, si no m'equivoco, a plaça Sant Joan, perquè ara no tinc el programa aquí, però
sí, a plaça Sant Joan,
sí. També faran un dinar i després faran la manifestació, la fan mitja hora abans, a les 6 de la tarda, i surt des de Ricard Vinyes.
Mm-hmm. Molt bé, al Twitter també trobeu l'usuari Marea Lila Lleida, i bueno, que és on trobareu també tota la informació i és la manera doncs d'estar a la guait de tot plegat, també tenen un correu electrònic on us podeu adreçar per preguntar-ho. Ens queden 4 minuts només. Laia, ja convocada també el tema de la vaga per diumenge. Vaga de dones o vaga de consum o no sé, o n'hi ha vàries.
La veritat és que ara mateix no et puc donar molta informació perquè...
Que ara no ho has decidit.
No. Bueno, jo vaga no en farem nosaltres. Vull dir, jo personalment no en faré. Però, bueno, és que això de la vaga és un tema molt personal.
Bueno, es pot fer vaga a casa, eh?
Sí, clar.
Això és el que diuen.
Bueno, jo els diumenges faig vaga a casa de no fer res. Però és un altre tema aquest. No, la veritat és que això és un tema molt personal, el tema de la vaga, i nosaltres respectem tot. Cadascú sap el que pot o no pot fer, o a nivell empresarial, doncs, una empresa petita, doncs, tens menys opcions de poder fer vaga, tot i que per ideals ja estàs totalment d'acord, a vegades doncs, la infraestructura no t'ho permet, o l'economia no t'ho permet. Uh-huh. Però, bueno, en aquest cas, mira, és diumenge, no hi ha problema.
Que hagi caigut en diumenge, és bo o és dolent? És que això és com Sant Jordi.
Per la repercussió com a vaga és dolent.
Sí.
Per a que tot, si sumi pot ser més gent, és millor, claro.
Uh-huh. Eva Ribalta.
No ho sé, ara pensa si en diumenge era bon dia, val? Jo a mi em dóna la sensació que no gaire. Potser el fet que sigui durant la setmana queda més, si s'ha de fer vaga i es fa vaga, s'adhereix, doncs queda molt més palès, és a dir, queda constància. El fet de que sigui diumenge pot fer fins i tot que moltíssima gent no estigui a la ciutat. Per tant, tot i que tenir consciència de que s'ha d'estar en una manifestació, s'ha de sortir al carrer, doncs a vegades doncs el fet de ser cap de setmana doncs no et facilita. Està clar que durant la setmana tots tenim els nostres horaris, però amb fets com aquests tothom ens ajustem els horaris per poder estar present a qualsevol activitat que es pugui fer. Per tant, potser m'agrada més entre setmana.
No té res a veure, però jo Sant Jordi, per exemple, prefereixo entre setmana. Ja ho sé que a vegades és allò, però... I és veritat, acabes fent l'esforç de treure temps d'on sigui, l'hora de dinar t'escapes i a la tarda amb els nens i tota la història, que potser el cap de setmana dius, mira, saps què?
Potser el neguit aquest és el que et fa anar a totes les activitats, de dir, bueno, no tinc molt temps, intento trobar el meu espai i llavors, doncs, bueno, hi ets allí present.
Molt bé, doncs, escolta, que estem a punt d'arribar a les 2. No sé si hi ha alguna cosa més a dir.
Nosaltres fem un vermut el diumenge, també.
Ah, mira, veus que bé.
Molt bé.
Fem el vermut Art i Dona, també, a l'Espai Cavallers. Sí. que, bueno, el que fem és convidem a que vingueu a fer un vermut.
Està de moda això del vermut una altra vegada,
bueno,
fa uns anys.
Sí, és que, bueno, si fa, tenim sort de que fa bon temps, doncs, bueno, allà a partir de les 12, doncs, tindrem un vermut gratuït a tothom que vingui i que pugui gaudir una exposició d'art de dones artistes.
De dones,
sí, de dones artistes. I, per tant, ens hem, una mica el que hem fet és, a Lleida, ens hem sumat a, ja a l'activitat que Espai Cavaller s'està fent ara, des del dia ahir, crec que es va inaugurar, o avui, ja no me recordo ben bé, doncs l'exposició aquesta d'art i dona, no? I nosaltres ens hem sumat a aquest acte.
Molt bé.
En fi, el que queda clar, com començàvem, és que al final, bueno, l'educació, la pedagogia i tot plegat és important, i també és important el que passi el dia 9 de març, i el 10... i l'11,
sí.
El 8 és important, jo sé que això és, mira que avantatge, no, el Ricard, això, bueno, però és que és així, al final el dia 9 també és important, eh? Que hi ha injustícies, vull dir que
s'han
d'anar restant.
El fet de tenir tenir inconstància del que està passant ja és un gran pas, sí. Per tant, no ho podem deixar caure.
El dia 8 tot és al carrer.
Mercè, Laia, Eva i Sandra, escolta, que ha estat un plaer. Moltíssimes gràcies, Sandra, per ser per venir.
Bona setmana.
I nosaltres, senyals horàries, demà tornem puntuals, com sempre, a les 12:20.